FM, comencem aquesta emissió especial en directe avui dijous, dia 17 d'octubre, són doncs pràcticament les 15:40. Falten 20 minuts per les 4 de la tarda i començàvem amb aquesta cançó dels Foreskins, ACAB, All Cops Are Bastards, que és una frase que s'ha repetit molt, sigui sencera o sigui pel seu acrònim ACAB, que, bueno, que fa referència a aquesta impunitat i violència per part de la policia, que doncs, des del dia 6 d'octubre, fa més d'una setmana ja, doncs bé, fa més de 10 dies, es completava un cop més amb la mort d'una persona a mans de la policia. Recordem que no és un cas aïllat, tenim aquesta data de 11 persones mortes en custòdia policial a l'any 2012, i en aquest cas era un veí del Raval, Juan Andrés Benítez, que bé, arrel d'una baralla que estava tenint en el carrer, doncs van aparèixer els cossos policials, els Mossos d'Esquadra, i un cos que, suposant que hagués de tenir alguna utilitat, el que hauria fet és evitar que continués aquesta baralla, i la conseqüència és que per reduir a Juan Andrés, doncs li van produir una sèrie de lesions que van acabar amb la seva mort. Aquesta notícia transcendia el dia 7, dilluns, i des de llavors doncs, el barri del Raval està commocionat. La mateixa setmana va haver una concentració al mateix carrer Aurora número 16, on van passar els fets, i doncs, ja podem avançar-vos que demà, dia 18, divendres, a 7:45, a les 7:30, hi haurà una altra convocatòria a la Rambla del Raval, si no m'equivoco, per denunciar aquest assassinat. Ara estem esperant a 3:15 una trucada en què ens explicarà doncs, més detalls del que s'ha anat coneixent d'aquest cas, de l'assetjament policial que estan patint els veïns i veïnes del carrer Aurora, que van ser testimonis presencials dels fets i que potser van enregistrar imatges, vídeos sobre el que va succeir. Les descripcions d'aquests testimonis que han sortit a la llum són força esfereïdores, i una de les novetats que tenim aquesta setmana és que s'ha realitzat l'autòpsia, i bé, doncs es poden trobar detalls tan contundents demostrant l'autoria dels Mossos d'Esquadra d'aquesta mort. I és que us llegeixo en castellà, que és la llengua en què estic llegint aquesta notícia. Segons l'examen forense, cuando Benítez murió tenía rotos un diente, un pómulo, la nariz y una ceja. Presentaba heridas en los labios, un golpe en la cabeza y en la parte frontal derecha de la cara, así como una fractura del metacarpiano derecho. Además, presentaba lesiones por los brazos, las piernas, las rodillas y la zona lumbar. La autopsia señala que todos esos golpes son compatibles con puñetazos o patadas, sin descartar otros similares. No bueno, és força evident, no?, que tot això acaba concloent que les conseqüències de la mort de Juan Andrés Benítez són els cops que li van propinar els 8 Mossos que es van apropar amb ell. I bé, aquest cas està judicialitzat, òbviament tots els cossos corporatius de la policia catalana, des dels sindicats fins al conseller d'Interior, doncs han plegat files al voltant dels responsables d'aquesta mort. Però bueno, veiem que, com suposo que ens explicaran, com s'està plantejant la lluita legal i també política perquè no quede impune un cop més aquest assassinat. I bé, mentre esperem aquesta trucada, us posem una mica de música i bé, estarem aquí en directe fins a les 5. Esperem algunes trucades que ja tenim, doncs, perquè ens expliquin tant aquest cas com el de la redada i els desnonaments que hi ha hagut aquest matí al carrer Robadors, també del Raval. Però si voleu també trucar per participar, per oferir més informació, pel que sigui, podeu trucar-nos 93 317 73 66. I per cert, que volia dir, no ho he dit, si voleu tenir informació detallada sobre el cas de Juan Andrés Benítez Álvarez, teniu un blog a WordPress que es diu juanandresbenitez.wordpress.com. Sí, tenim una d'aquestes trucades que estàvem esperant. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, ja m'ha explicat una mica el cas de Juan Andrés Benítez, aquesta notícia, aquesta mort del dia 6 d'octubre, i una mica ens truques des del barri del Raval, no?, que s'està una mica organitzant per respondre aquest assassinat.
Sí.
I una mica, bé, ja m'ha explicat així somerament els fets, com des de la notícia de la mort, quins moviments ha anat fent la gent del barri per respondre a aquest assassinat?
Doncs bé, pues, tot ha anat molt ràpid. Vam conèixer la notícia, perquè no es va saber res, el dilluns a la tarda, gràcies a les declaracions d'alguns veïns. I des d'aleshores fins avui pues, s'ha convocat, vam fer primer una ofrena de flors al lloc on el van matar, al carrer Aurora. Després ens hem coordinat amb amics, familiars, bueno, a la comunitat gay, i avui hem fet una roda de premsa, tot aquesta, aquests espais diferents, bueno, per denunciar per, i per convocar la manifestació que farem demà, Pro impunitat, pro brutalitat, doncs, bueno, exigint justícia i, un, i saber exactament què és el que ha passat, i, bueno, fer... donar resposta a aquesta campanya que està considerant a la víctima quasi culpable aquestes intoxicacions i, bueno, pues confiar en els veïns que han donat el seu testimoni pues, en una àmplia majoria responsabilitzant els Mossos d'Esquadra de, del fet, no?
Com s'està vivint entre aquests veïns del carrer Aurora? Doncs bé, el fet de ser testimonis claus per esclarir aquest fet i una mica l'assetjament que estan patint per part de la policia.
Bueno, els que conegueu el carrer Aurora, que és un típic carrer del Raval, pues un carrer molt petit, molt estret, imagineu a les 10 de la nit, pues tothom està xocat pel que va passar, per la violència que va tenir tot i per l'absurd de la situació, si no fos tan tràgic, no?, d'una baralla que ja s'havia terminat, que arriba als Mossos i en lloc de posar ordre, doncs acaba com ha acabat. La veritat és que nosaltres felicitem els veïns per la seva valentia, perquè no és fàcil fer una denúncia d'aquest tipus i perquè si els Mossos s'hi han hostigat i si estan interpel·lant els veïns perquè no donin imatges, etc. O sigui, nosaltres volem generar un clima de confiança i de suport mutu que demostri que és possible denunciar aquests fets de forma col·lectiva, no? I la veritat és que la reacció fins ara pues, ha sigut exemplar, no? Ojalà poguéssim aconseguir un espai, una xarxa al barri per donar resposta a fets com aquests.
I el cas està, diguéssim, judicialitzat, és a dir, hi ha una denúncia, hi ha un jutge que està investigant, si no m'equivoco, també la Policia Nacional és el cos que fa de policia judicial en el cas. S'està plantejant també a nivell de barri, o bueno, a nivell de l'entorn, que el barri seria una de les seves parts, doncs, diguéssim, ajudar a que aquesta denúncia tiri endavant, és a dir, que no quedi només en mans de fiscalies i la maquinària automàtica?
Ens hem compromès públicament, no sabem encara la forma, perquè pensem que som gent que ens hem conegut, en molts casos ara pues, l'entorn familiar i d'amics i companys, no? La comunitat gay i el barri, i sí, hi ha una voluntat i una decisió expressa de fer una querella col·lectiva, la forma encara no està decidida, però segur. Hi ha un jutjat que ja ha obert un procés judicial, una investigació. Hi ha una persona imputada, de moment, que és l'altra que es va barallar amb el Juan Andrés, i s'estan... Bueno, sí, és curiós, és sorprenent, però així és. El jutge ha demanat a la Policia Nacional, que a l'estatal, que porti la investigació, i si entenem nosaltres pues, que mostra una certa desconfiança cap als propis Mossos, no?, i dins del propi aparell de l'Estat. Nosaltres sí que ens comprometem independentment, bueno, a exigir a les institucions que es brinin i que diguin el que ha passat i que es faci justícia. En aquest sentit, el compromís de tot l'entorn està clar i bueno, ens responsabilitzem públicament de fer-ho. No?
Hi ha també un altre fet que, bé, la mateixa setmana en què es va conèixer la notícia, bé, va sobtar bastant, que és la reacció d'un dels sindicats de la policia, donant suport als seus, no sé si afiliats, però ja les persones, els policies implicats en l'assassinat, on també hi havia un fet delictiu que era, en certa manera, insinuar que el Juan Andrés era seropositiu i que per això havia hagut de prendre retrovirals alguns dels Mossos d'Esquadra que havien apallissat el Juan Andrés. Si no m'equivoco, ja també es vol moure judicialment aquest tema, no? Perquè és una violació del dret.
Sí, perquè és un delicte, no? És una informació confidencial i individual que, a més, no està contrastada i que no ve al cas. Bueno, a la família, a l'entorn i a tothom i a la comunitat gay especialment els va indignar, perquè relacionar aquest fet amb els fets que havien passat no té cap sentit. Nosaltres avui hem dit que, bueno, hem confiat i hem felicitat els veïns I bueno, ha molestat molt que cap institució hagi lamentat ni tan sols la mort d'ell, no? I que a sobre pues, es comencés a filtrar notícies relacionades amb la seva vida privada o la seva situació sanitària, que, bueno, que no tenen cap sentit i que són, que han ofès molt. És una actitud homòfoba, o sigui, ja més, és, va contra la llei. Sí que combaten molt de pressa, però sí organitzacions de la comunitat gay, que també el tema del SIDA, estan estudiant aquesta situació, però la denúncia pública l'han fet perquè ha sigut realment vergonyós. O sigui, faltaria que a sobre del que ha passat la resposta vingués criminalitzant aquests, bueno, informacions que són privades i que no estan contrastades, no?
Sí, i en el Raval com ha caigut aquesta notícia? Perquè en aquest cas estem parlant d'una mort, però no sé, o no sé, puc imaginar, però l'historial, diguéssim, d'actuacions policials, de certa impunitat, de certs abusos al barri, per exemple, sí que han anat sortint notícies sobre abusos en detencions, especialment a la comissaria de Nou de la Rambla. És a dir, més enllà del fet puntual d'aquest assassinat, com s'encaixa això dintre del panorama general de les actuacions policials al barri?
Sí, mira, fins i tot s'ha donat el cas de que mentre feien la roda de premsa avui a les 11, la Federació d'Associacions de Veïns, s'estava produint una redada aquí al barri.
Sí, exacte, més endavant tindrem una...
Pensant, només faltava això, bueno, i demostra aquesta actitud quotidiana, no? Bueno, tant Redaguarda com Amnistia, fins i tot, i bueno, tota la gent que està en denunciat, o si no és un cas aïllat, el resultat de mort, evidentment, no passa cada dia, afortunadament, però hi ha una actitud, una intervenció, per això hem posat com a títol prou brutalitat i prou impunitat, unes intervencions, en molts casos també de la Guàrdia Urbana, que criminalitzen i penalitzen el barri, i en una situació social tan crítica i amb els problemes que té el barri, pues considerem que això és intolerable. O sigui, no justifica que sigui la norma l'abús, o sigui, en funcionaris públics. I el Raval és l'abús, o sigui, s'han mencionat més casos, que no ve ara a dir-los, però que són constants i molt greus, de per part de la comissaria de Ciutat Vella, no? O sigui, que sí exigim, com a veïns del barri, un respecte i que s'aturin aquestes actituds quotidianes i constants de... i sobretot la impunitat en la que es donen, no? Si aquests funcionaris saben que passi el que passi, no se'ls jutjaran i se'ls demanaran comptes, no?
I a veure, de manera immediata, explicaves que avui teníeu roda de premsa i demà hi ha la convocatòria de concentració, manifestació, no sé si podies recordar el lloc, hora i una mica de detalls.
Bueno, és manifestació, finalment, és a quarts de vuit, a les 7:30, a Rambla del Raval, Aurora. Volem que sigui una manifestació pacífica, que faci un recorregut pel barri. Bueno, es passarà davant del domicili d'ell, es col·locarà un mural que han fet un grup. Volem passar també davant de la comissaria i demanar un minut de silenci en memòria del Juan Andrés i finalitzar el districte, la seu del districte, la plaça on succeeix, amb la lectura del manifest, que s'han començat a recollir signatures i que es farà públic, no? I es continuaran recollint. I, bueno, a partir d'aquí, continuar aquesta campanya constant, pues, de denúncia i també el compromís de fer la denúncia, ja ho has comentat tu, judicial, com a acusació, sinó particular, col·lectiva, popular, i de la forma que en uns dies s'anunciarà, no?, quan estigui decidit, i així anirem. Sobretot, fer entendre, bueno, al barri de que hem d'aprofitar aquest moment, si es pot dir, per articular una resposta i una defensa col·lectiva i una denúncia d'aquests fets i la defensa dels drets dels veïns i veïnes del Raval, no?
Vale, doncs aquesta cita demà divendres dia 18 a 8:15 a Rambla del Raval, a l'alçada del carrer Aurora. I no sé si volies afegir alguna cosa més sobre el tema de la roda del Raval. Esperem ara a les 4 una altra trucada que ens explicaran què és el que ha passat, aquesta redada i aquests desnonaments just a l'altra banda de la Rambla del Raval. I no sé si volies afegir alguna coseta més.
Bueno, si demanar, hem fet, bueno, públicament als veïns o veïnes que tinguin fotos, vídeos, testimonis, de forma que la vulguin, pues, donar, posar a disposició per la denúncia, pues, que s'ha articulat una pàgina i un una adreça de correu, que és juanandresbenitezalvarez@gmail.com, per, bueno, i convidar la gent a fer-ho, no? A generar espais de confiança. Es mantindrà, evidentment, l'anonimat, o sigui, però sí recollir totes les dades o informacions que puguin ser útils. Un pensa que sempre ha de ser algo molt espectacular, però sempre hem comentat entre tots i totes que qualsevol informació pot ser útil i ajudar en aquesta denúncia pública, no?
Mm-hmm. També hi ha aquest blog, qui vulgui saber més informació, qui vulgui veure, doncs, tots els detalls, tot el que ha publicat la premsa, etc. juanandresbenitez.wordpress.com. Allà teniu tota la informació.
Molt bé, doncs agrair-vos molt l'espai i, bueno, animar a tothom, perquè això serà llarg i serà continu i, bueno, doncs a intentar estar a l'alçada i poder articular una defensa.
Molt bé, doncs ens veiem demà a Rambla del Raval i ja sabeu que per qualsevol novetat aquí teniu les zones de contraband FM.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vinga, a vosaltres.
Juan Andrés Benítez era un conegut empresari de Barcelona. Regentava dues botigues al barri de l'Eixample i fou un dels fundadors de l'Associació Catalana d'Empreses per Gais i Lesbianes. La matinada del 6 d'octubre de 2013 va morir mentre estava sota custòdia policial. Era la nit de dissabte. Juan Andrés sospitava que un veí li havia robat el seu gos i es va iniciar una baralla entre els dos homes. Algú va trucar a la policia. Quan els agents van arribar, els dos veïns ja s'havien calmat i estaven parlant tranquil·lament. Els Mossos d'Esquadra van procedir a la seva identificació. Minuts després, va arribar una ambulància per tal de reanimar-lo. Juan Andrés havia deixat de respirar. Va ser brutalment apallissat per part dels agents de policia. Desenes de veïns estaven presents durant l'agressió. La policia, en canvi, sosté que l'empresari va mantenir una conducta agressiva i que va morir per causes alienes a l'actuació policial. En qualsevol cas, les circumstàncies que envolten la mort de Juan Andrés resulten alarmants per diversos motius. Primer, per què la policia obvia els testimonis dels veïns que apunten a un ús antireglamentari i desproporcionat de la força si no s'ha dut a terme cap investigació rigorosa? Segon, per què el Sindicat de Policia de Catalunya engega una estratègia de desprestigi contra la persona de Juan Andrés insinuant que era seropositiu? Per què el Sindicat de Mossos d'Esquadra Comissions Obreres parla de seguida d'una actuació excelsa dels agents i ni tan sols lamenta la mort de la víctima? Tercer, per què coincideixen tants veïns del carrer Aurora en el fet que varis agents dels Mossos d'Esquadra els han obligat a destruir imatges d'aquella nit, intimidant-los a la porta de casa seva? Un cop més, el Raval es respira por. Una por provocada per la prepotència i els excessos policials, lamentablement tan quotidians en aquest barri. Els veïns ja fa temps que ho denuncien, avalats per un gran nombre d'entitats. La majoria d'aquestes denúncies assenyalen un punt concret del mapa de la ciutat: la comissaria de Mossos d'Esquadra de Ciutat Vella. L'any 2010, per exemple, un vídeo mostra com uns agents d'aquesta comissaria apallissen a un veí del barri. La fiscalia demana 3 anys de presó pels agressors. Fa pocs mesos, un conegut periodista denuncia haver estat víctima de maltractaments en aquesta mateixa comissaria. Va ser detingut després de denunciar públicament una actuació xenòfoba per part dels agents. També el passat 28 de juny, durant la celebració del Dia d'Alliberament Gai i Lèsbic, es produeix una batuda a un bar del Raval freqüentat per aquesta comunitat. Aquests són només uns pocs exemples del dia a dia d'aquest barri. Tots aquests fets ens revelen una pràctica de tolerància zero. Una pràctica que l'Ajuntament de Barcelona i el districte de Ciutat Vella han posat en marxa per, en teoria, fer del centre de la ciutat un lloc més segur, un lloc més atractiu pel turisme. Però la realitat és ben diferent. La falta d'investigació efectiva d'aquests casos provoquen als agents de policia una sensació d'impunitat. Ells saben que no els passarà res si s'excedeixen en les seves actuacions. La intervenció de la policia en aquest barri, considerat com a conflictiu, és sovint percebuda com una forma de neteja social. Però, lluny de generar sensació de seguretat, el que provoca és més desigualtat i més conflictes. La impunitat dels cossos policials és un indicador de la degradació d'una societat que es creu democràtica. La impunitat policial és totalment incompatible amb un suposat estat de dret.
Mentre sentíem aquesta trucada, tenim ara aquest vídeo, perdoneu, que us explicarem. Tenim una trucada. Hola, bones tardes.
Sí, buenas tardes.
Hola. Pues estamos ya en el aire, explicábamos, bueno, justo ahora explicábamos el caso de Juan Andrés Benítez y, bueno, justo el compañero que nos llamaba, hablando un poco de la situación en el barrio, comentaba la redada que ha habido, redada y desahucios, ahora nos explicarás más detalles, que ha habido en la calle Rubados, también en el Raval.
Sí.
¿Qué pasó?
Bueno, en primer momento lo que han venido es a demostrar su poder, su impunidad en el barrio, que nosotros somos aquí mafiosos de alto stand. Pero el problema que tenemos hoy en día es que se niegan a ver una realidad. La realidad es que hay trabajadoras sexuales, prostitutas que trabajan y que ejercen en sus domicilios particulares. Hemos explicado por activo y por pasivo muchas veces que nuestros clientes son de un nivel económico bajo y que necesitamos nuestros pisos para trabajar. Uh-huh. Es más, no solamente se han presentado los pisos nuestros, sino también se han presentado pisos de familias enteras que, como son rumanos, fueron expulsados sin ninguna delicadeza y fueron llevados a un albergue, porque la orden que vino de precinto vino sin previo aviso. Creemos que como ciudadanos tenemos derechos, que nos ampara una ley, uh-huh, porque nosotros no pertenecemos a ninguna organización mafiosa. Uh-huh. Somos personas que siempre hemos dicho lo mismo. Somos prostitutas que trabajamos, que llevamos arraigo en el barrio y que se nos ha declarado, se nos está haciendo una guerra sin haber sido declarada. Uh-huh. Nosotros cuando fuimos el día 26 de abril a hablar con el señor Trías, se lo explicamos, pero él se envolvió en la bandera de la trata y se cree que la prostitución es trata. Le hemos dicho que no, entonces a consecuencia de como nos fuimos a denunciar el acoso policial, en vista de que nosotras denunciamos eso, ahora nos hacen el precinto del ayuntamiento como licencia, que no tenemos licencia como local. Uh-huh. Y yo creo que si la prostitución no está regularizada ni legalizada, ¿cómo se nos puede exigir que tengamos una licencia?
Exacto.
Por otra parte, hay familias que nada tienen que ver con la prostitución, pero recalco que era gente inmigrante y por eso se las expulsaba de sus domicilios solamente con las pocas pertenencias que se podían llevar.
Uh-huh. Entonces,
esperamos que el señor Trías está jugando a una partida de póker. Y es un momento de que en la partida de póker se deje de marcar faroles y empecemos a jugar el ajedrez. Eso necesita mucha inteligencia, mucha estrategia, cosa que el señor no la tiene. Por lo tanto, nosotras, lamentando el fallecimiento del vecino Juan Andrés, vamos a ir a la manifestación más unidos que nunca, con más fuerza que nunca, para gritar fuerte que basta ya, que la impunidad policial, la impunidad política y el acoso que se está haciendo en el Raval no es acorde a la realidad. O sea, que esta no es una zona de guerra, sino es un barrio como uno más de Barcelona. Sucede que no interesa que la gente sepa la verdad, porque no interesa, porque necesitan especular, necesitan los pisos para especulación turística. Uh-huh. No buscan una realidad, no buscan arreglar el barrio para que los vecinos lo disfruten, sino hacer un parque temático donde los turistas vengan a ver las zonas bonitas del Raval. Y me parece que en un momento de crisis como estamos viviendo hoy en día, lamentablemente no se puede crear un parque temático creyendo que de esa manera se va a conseguir dinero. Hay realidades, hay gente que pasa hambre, señor Trías, entérese. Hay gente que revuelve los contenedores de basura para buscar comida. Usted no lo ve, señor Trías. Se lo dijimos en su cara. Nosotros seguiremos aquí. Nos cerrarán los pisos, abriremos otro. Pero el robador es nuestra. Nosotros como señora Turmán, independentista, nuestro robador también es independiente. Robador para las prostitutas. Porque tenemos arraigo, somos personas. Y que quede claro que no somos de trata, somos mujeres. Y ante todo somos madres y no vamos a permitir que se nos cierre un lugar de trabajo porque no quede bonito o el señor Trías, por su parte ideológica, por su tabú, por su parte religiosa, crea que no tiene cabida la prostitución en Barcelona. O sea, que en cualquier parte del planeta existe la prostitución. Es más, he leído un informe que Hacienda de Austria, que es un país en Europa, contabiliza en el PIB la recaudación de prostitución. ¿Por qué no somos un poco europeos, no somos un poco más sensibles y en vez de esconder debajo de la manta una realidad, no nos hacen visibles y de esa forma, de esa manera podríamos hablar de tú a tú?
Entonces, por explicar algunos detalles sobre lo que ha pasado hoy, esta mañana, en la calle Rúa 2, ¿cuántas viviendas se han visto afectadas, es decir, precintadas y con las personas que vivían allí fuera en la calle?
Pues por lo menos unas 10 viviendas.
10 viviendas. ¿Y eso querría decir cuánta gente? Aproximadamente, me imagino que el número exacto no lo sabes, pero...
De las familias, hay familias que tienen hasta niños, había familias, yo creo que alrededor de 50 personas han quedado en la calle.
Alrededor de 50 personas.
Sí.
¿Y sabes si ha habido...? Bueno, sí que creo haber leído que aparte de la Guardia Urbana había ya, digamos, funcionarios de Bienestar Social. ¿Se ha ofrecido alguna alternativa a estas personas? Porque...
Sí, se les ofreció y se les llevó como si fuera ganado en un camión con sus pertenencias a otro sitio.
¿A un sitio, un lugar provisional?
Sí, a un albergue, sí. Por 4 días, a ver si se podía solucionar el problema de alojamiento.
Y entonces el motivo que se alega para el precintado de esos pisos, que sería el término técnico, que es que se desarrolla una actividad que no está regularizada, digamos.
Ahí está, que se hace una actividad la cual no hay licencia y por tanto la administración se ve obligada a precintar los pisos en prevención de un contencioso administrativo que se tiene que seguir.
¿Y es posible conseguir una licencia para ese tipo de pisos?
No, evidentemente no. No, porque, ¿cómo haríamos ninguna licencia? Si, por un lado, la prostitución no está regularizada, podemos hacer prostitución, pero no se nos da una posibilidad de poder practicarla. Nosotros consideramos como personas que tenemos una dignidad, y por lo tanto queremos ofrecer. Como tenemos que ejercer a las personas, no somos animales para hacerlo en una portería. Cualquier persona para trabajar necesita un sitio para desarrollar su ejercicio.
Claro. ¿Vale? Exacto. Y bueno, así como, digamos, hasta el verano habíais estado haciendo movilizaciones ahí en Calle Rúa 2.
Sí, hemos tenido unas movilizaciones, hemos tenido unas caceroladas y lo que nunca esperábamos que se hiciera un precinto global sin tener aviso, o sea, constancia hasta nosotros, por lo menos de 10, 15 días para poder sacar las pertenencias. No se nos trata como si fuéramos terroristas o organización mafiosa.
Porque esa es otra. Una de las peculiaridades es que, digamos, se ha coordinado judicialmente para que esos casos que en principio son diferentes, se actúe el mismo día y de golpe.
Sí, sí, a la misma hora, el mismo día y todos a la vez. Como si fuéramos una organización mafiosa. Como si nosotros hiciéramos un delito. Yo quisiera saber qué delito hacemos. Tenemos una ordenanza cívica que nos multa por cuestiones, por ciertas cosas. Pero no tenemos ni en el Código Penal nada que diga de que yo soy un delincuente. Por lo tanto, nosotros como colectivo nos hemos puesto en pie de guerra. Y mañana estaremos a las 7:30 con, lamentablemente, que también nosotros fuimos el primer colectivo que denunciamos el acoso y el abuso de las autoridades policiales, no solo a la asesora del pueblo, sino también al señor Trías. Lamentablemente nos vemos obligados hoy a manifestarnos, o sea, mañana a manifestarnos por la muerte de un señor que vivía en el Raval, por los mozos de escuadra. Y no pueden decir que no es así, porque hay una autopsia que dice que el señor Juan Andrés murió por los golpes de una paliza dada por los mozos de escuadra. Hay montones de testigos, gente que lo vio. Y la gente está diciendo, basta ya. Basta ya de tanta impunidad, basta ya de tanta estación de guerra.
Vale, pues eso. Bueno, quería preguntarte también si, no sé, supongo que todo es muy muy pronto, si estas movilizaciones, aparte de, por supuesto, sumarnos a la convocatoria de mañana, por vuestra parte, por parte de las trabajadoras sexuales, ¿va a tener alguna continuidad, algunas acciones, convocatorias?
Sí. Ahora nosotros, de momento, estamos en lucha y seguiremos estando en lucha y presionando. O sea que tendremos comunicado, le diríamos a todos los oyentes que los esperamos, que estén con nosotros, que sigan con nosotros, y pues nada, a esperar a ver cómo acaba esto.
para seguir...
Que nunca se sabe cómo se empieza, nunca se sabe cómo acaba.
Exacto. Oye, porque se va a poder seguir... Ahora mismo se puede seguir trabajando en la calle Ruba 2,
sí,
está imposible...
Sí, trabajando. Ruba 2, claro, claro que es posible.
Uh-huh.
Sí, nosotras siempre hemos sido precavidas. Siempre hemos dicho lo mismo. No se nos puede cerrar una puerta porque abriremos una ventana.
Uh-huh.
Usted no está de acuerdo con nosotras, pues fusínelo, pónganos frente al paredón y fusínelo, pero nosotras no vamos a dejar.
Uh-huh. Vale, pues no sé, querías añadir algo más. Yo quería mencionar por lo menos que, bueno, que tenéis un blog que es prostitutasindignadas.wordpress.com, que veo que ahora las últimas actualizaciones que hay son de junio, cuando comenzabais estas caceroladas. Pero sí que hay el perfil en Twitter de Putas Indignadas, que ahí sí que, pues por ejemplo, la noticia de hoy sí que se ha ido siguiendo, informando de todo lo que pasaba.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues sí, ahí seguimos en el Twitter, Xena la Guerrera, o sea, todo.
¿También?
Sí, uh-huh. Xena la Guerrera también, ella es la que más va.
Y ya sabéis que, por supuesto, pues tenéis a vuestra disposición esta emisora, que bueno, no sé si es mucho lo que puedo hacer, pero que ya sabéis que tenéis siempre las puertas abiertas y las ventanas y los balcones y todo lo que queráis.
Muy bien, encantada de la vida, lo agradecemos de todo corazón y siempre hemos contado con ustedes, hemos tenido la suerte que nos han apoyado y nosotras salimos a la lucha.
Muy
ha
bien.
Llegado el siglo XXI para reivindicar y nosotros reivindicaremos el derecho a prostituirnos. Es más, llegaremos al Bruselas si es necesario. Para pelear por nuestros derechos, porque somos personas.
Uh-huh. Vale, no sé si querías añadir alguna cosita más.
Mañana viernes a las 6:30 en Manis por Juan Andrés y basta ya de impunidad policial. Esto no es una zona de guerra, es Barcelona, un barrio, el Raval. No zona de guerra. Gracias.
Pues muchas gracias, Xena. Nos vemos en las calles mañana.
Muy bien, mañana nos vemos.
Muy bien.
A guerrear. Pacíficamente, por eso, ¿eh?
Sí.
Porque nosotras somos putas, pacíficas, pero nada más. Bueno, buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego y ánimo a todas.
Gracias. Hasta luego.
Partiendo por lo más fino, de más está predicar que así es el destino. Parece que no tener plata es un delito, que vale más la injusticia que el ay bendito. Los pobres querían un sitio en donde vivir y comenzar desde ahí su recuperación. Sabían que en su permanencia y era ilegal. La.
Doncs seguim amb aquesta emissió en directe, avui dia dijous, 18 d'octubre. Passen 20 minuts de les 4 de la tarda i bé, ara hem sentit un parell de trucades, una que ens explicava doncs, una mica les últimes novetats sobre el cas de Juan Andrés Benítez, i també ens trucava una de les prostitutes indignades per explicar-nos la redada i els desnonaments que hi ha hagut aquest matí al carrer Robadors del Raval. Seguim a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Ara mateix només ens podeu sentir a través d'internet, a www.contrabanda.org. De fet, si ens esteu sentint, ho esteu fent a través d'allà, perquè ara mateix tenim una avaria a la freqüència modulada, als equips d'alta freqüència, i a través del 91.4 només podreu sentir programes antics, ara mateix força antics, perquè ens va sorprendre aquesta avaria tot just ahir a la tarda, i esperem o bé solventar-la ràpidament, o si més no, doncs actualitzar aquests programes que aneu sentint de manera aleatòria, perquè no, bé, perquè almenys el que sentiu, encara que no sigui en directe, sigui mínimament actualitzat. Si voleu trucar-nos, estem encara una estoneta més en directe. Si voleu comentar qualsevol novetat, qualsevol impressió, qualsevol opinió sobre tot això que estàvem parlant, tot això que parlàvem, 93 317 73 66 93 317 7366. A Sunday joint of bread and honey. What are we living for? Cheer up the popman on the second floor. No money coming in. The rent collector's not from trying to get in. We are strictly second class. And we don't understand. Hey! Or we should be in dead end street. Hey! People are living in dead end street. Hey! I'm gonna die in dead end street. Si, per exemple, acabeu de pescar aquesta emissió en directe que ha començat doncs, fa 50 minuts, una miqueta menys, poc després de les 3 i mitja de la tarda, esperem que breus, cosa d'una hora després de que s'acabi aquesta emissió, la podreu trobar al podcast de programes especials de Contrabanda, que l'adreça és podcast.contrabanda.org.
Farem una mica de roda de premsa i ho explicarem bé amb el Benet, amb l'advocat. Però bueno, la Doris, que és una de les persones que viu aquí al bloc, volia comentar-vos i explicar-vos una cosa. Et veus amb cor? Agafon.
Hola, bon dia a todos.
Grita,
a
grita, grita.
Quiero comunicar que El desalojo está pagado.
¡Muy bien! ¡No!
Ara ho comentarem en detall amb l'advocat, però la notícia és millor que això, encara.
Dic que la notícia encara és més bona que això i més contundent i és un revés encara més impressionant, s'entén?
Sí.
Sí, més o menys. El Benet, que és l'advocat, el company que està portant aquests temes, havia presentat un recurs al Tribunal d'Estrasburg donat que la justícia espanyola s'estava demostrant completament incompetent per fer efectius els drets dels companys que viuen en aquest bloc. Doncs aquest desallotjament s'ha aturat per ordre de l'Europa i per ordre del Tribunal de Justícia.
Aquest àudio que sentíem forma part d'un vídeo que, igual que el que sentíem abans sobre el cas de Juan Andrés Benítez, forma part del vídeo de YouTube de 15MBCN, companys també dels mitjans lliures, en aquest cas de vídeos que podeu seguir a través d'internet i sovint també a través de la tele.cat. Si busqueu a YouTube 15MBCN TV, doncs trobareu aquests vídeos i altres amb imatges, que és una cosa que no us podem oferir per la ràdio, almenys de moment. Podeu veure'ls també aquests i molts altres. En aquest cas el que sentíem era àudios, bueno, un vídeo en realitat del que passava ahir a Salt, també per contrastar les notícies negatives que estan centrant aquest programa especial d'avui, centrat al barri del Raval, però també si ens anem a comarques gironines, a la ciutat de Salt, doncs ahir s'aturava un desnonament que tenia ordre per just ahir, per la data d'ahir, contra un edifici que havia estat ocupat fa uns mesos per la plataforma d'afectades per les hipoteques de local d'allà de Salt, i que, doncs, sembla que l'excusa definitiva és una sentència, com sentíem, del Tribunal d'Estrasburg, del Tribunal Europeu dels Drets Humans, que deia que s'havia de prioritzar el dret a la vivenda sobre el dret a la propietat en aquest cas, però bé, sobretot per una mobilització massiva. Si veieu el vídeo veureu la gran quantitat de gent que s'havia plegat al voltant d'aquest bloc ja des del dia anterior, i que ha estat una de les causes per aturar aquest desnonament. Felicitats a les companyes de la PA, de Salt i d'arreu del territori. I bé, doncs ara el que volíem fer era recordar-vos una mica quatre detalls per si voleu seguir investigant sobre aquests casos dels que estàvem parlant. Mm-hmm. Abans de tot, recordar-vos la convocatòria de demà, divendres, dia 18 d'octubre. No sé si en algun moment he dit que avui és 18. En tot cas, avui són dijous 17, demà serà divendres 18, i a les 7:30, a 7:45 hi ha una convocatòria a la Rambla del Raval, just a l'altura del carrer Aurora, per denunciar l'assassinat de Juan Andrés Benítez el passat dia 6 d'octubre i demanar, doncs, justícia i que s'aclareixin les responsabilitats d'aquesta mort, d'aquest assassinat. En aquest blog, juanandresbenitez.wordpress.com, trobareu tota la informació sobre el cas. I també, si voleu anar seguint a través de Twitter les últimes novetats, doncs especialment Rereguarda Moviment, @rereguarda, no us confongueu, perquè són en dues R, Rereguarda, doncs va donant totes aquelles noves informacions que vagin apareguent sobre el cas. I sobre el carrer Robadors i l'assetjament policial quotidià que s'hi viu, avui en un episodi especialment dramàtic, com ha estat aquesta redada i el desnonament, bé, el precinte i per tant desnonament dels seus habitants, de 10 vivendes en diferents escales d'aquest petit carrer del Raval, ens explicava Xena La Guerrera, que ens trucava, que potser una cinquantena de persones són les que s'han quedat sense vivendes, que de moment han estat allotjades en albergs provisional, que això pot durar uns dies, però que de moment no tenen una alternativa per, doncs, per una necessitat bàsica com és l'habitatge. Si voleu seguir les coses que van passant en aquell carrer i també relacionades amb el dret a exercir la prostitució, el treball sexual, podeu seguir un compte de Twitter que és Putes Indignades, i un blog que ara mateix, doncs, les últimes actualitzacions que hi ha són del juny, quan començaven aquestes cacerolades per part de les treballadores sexuals, aquesta puta olla, que és com la nua anàvem, però que ja podeu, sí, remuntar-vos, doncs, la informació anterior sobre el context d'assetjament continu que es pateix al barri del Raval. I bé, són ja 2:45, perdoneu, 4:30, i doncs amb això acomiadaríem el programa, si no hi ha cap trucada més. No sé si algú que tingui ganes, que ens estigui sentint i tingui ganes d'explicar-nos alguna cosa, encara està temps, 93 317 73 66. Del contrari, acomiadarem aquesta emissió especial en directe per tal de poder-la penjar ràpidament a la xarxa i que aquestes dues veus que hem tingut de veïnes del Raval per parlar-nos de l'assassinat de Juan Andrés Benítez i de la redada que hi ha hagut aquest matí al carrer Robadors, doncs puguin circular per les xarxes. Ja sabeu que Contrabanda FM, i si no ho sabeu us ho expliquem, és una ràdio lliure, no comercial, assembleària, que una de les seves principals finalitats és precisament donar veu a aquestes històries que moltes vegades són silenciades o bé manipulades en els mitjans de massa, ja siguin estatals o comercials. Us expliquem un cop més que per problemes tècnics ara mateix no estem sortint en directe per la FM. Aquesta emissió que estem fent només es pot sentir a través de la web www.contrabanda.org. El 91.4, el que sentireu, són programes repetits. Esperem solventar ràpidament aquesta avaria, o si més no, fer que els programes que se senten per la FM siguin una mica més actualitzats. I res més, amb aquesta música del senyor Curtis Mayfield acomiadem aquesta emissió, i un cop més, doncs, demà a les 7:30, divendres dia 18 d'octubre, a la Rambla del Raval, manifestació per denunciar l'assassinat de Juan Andrés Benítez. Fins aquesta emissió, Contrabanda FM, Ràdio Lliure i no comercial. Salut!